fer. Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 13 de juliol i, si no hi ha miracle durant el programa, la Lliga està gairebé acabada. El Madrid està guanyant a Granada 0-2 i té la Lliga a la mà. Només que assumi dos punts dels propers dos partits, serà campió. Però, sobretot, si això acaba així, el Madrid serà campió dijous només guanyant el seu partit. Ahir ens deia Bartomeu Alonso a TV3 que Setién havia portat un nou impuls. El cert és que, per números, no el veiem. Va agafar un equip que no jugava gaire bé, però que era líder. Ara juga igual i és 4 punts lluny. Per primer cop en 8 anys, el Barça podria arribar a l'última jornada sense opcions de ser campió de Lliga, que té mèrit haver competit sempre tan bé, però també explica com s'està acabant aquesta temporada. Bona nit, són les 11. Això és el club.
Club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Onze i un minut. Volíem tenir una mica d'emoció aquesta nit. Sembla que no la tindrem. Laia Tudel, bona nit.
Bona nit.
No sembla que tinguem emoció aquesta nit, eh?
No, ja podíem anar fent càlculs, Granades, ideal l'escenari, a un punt d'Europa, el Granada... Molt bé.
Doncs se'ns ha trencat el càntil. Pere Escobar, bona nit.
Bona nit.
El tinc aquí darrere castigat, perquè això d'avui és un càstig, perquè no hi haurà emoció ni hi haurà res, eh?
Farem una cosa, si empata el Granada, vens tu a la taula aquesta i jo em poso un assistent. Queden 45 minuts, boques.
Ah, a veure un moment, que em giro.
Ah,
m'estàs dient que tu creus que en aquesta segona part pot haver-hi un miracle?
No, el Madrid està jugant el millor partit que li he vist des que va tornar.
Això
et diria que el de la temporada, gairebé.
Sí.
I això és així, no t'enganyaré.
És que però... no els he fet falta ni el VAR avui.
No. Exacte.
No
estem queixant
ni el VAR avui, eh?
Però a mi m'han ensenyat que fins que no s'acaben les coses no hi ha res de divaneït. A mi m'ho han ensenyat sempre, això.
Farem ell ens ho està animant, no?
Farem un canvi de cadira si hi ha empat, eh?
Molt bé. Doncs mira.
I de fet, si remunta el Granada, faràs un canvi amb la Laia. Te n'aniràs a casa seva i la Laia vindrà
ara.
Aquí.
No, que em tocarà aguantar els nens. Jo ja en tinc molts.
Ja no ve d'aquí. Bé, descans ara, Pere, encara no surt. No.
Ja són al damunt del terreny de joc. El més destacat que ha passat al marge del joc del Madrid és que Bale ha tornat a donar la nota. Avui, l'altre dia duia la mascareta al damunt dels ulls i dormia. Avui ha agafat un rotllo de paper higiènic i feia com que mirava els partits en prismàtic.
Tots ho hem fet, això, alguna vegada.
Sí, però no sent jugador professional del Madrid i a la Granada, saps?
Però, perdona, el que heu fet tots alguna vegada? Mirar els partits amb un...
No, m'agafar el rotllo de paper i fer veure com que és uns binocles.
Sí, home, quan jugues, no? Quan jugo amb els meus nens i són pirates, però doncs, no amb un partit de futbol.
Doncs ho ha fet Bale. I dos golaços, Pere.
Molt macos. El Lamendi és espectacular. Se l'ha menjat fins i tot el porter, per suposat, eh? Que l'ha vist passar pel damunt del seu cap. Un porter d'en vol l'hagués tret. El 98% dels porters de primera divisió, no. Xutat duríssim, creuat pel damunt del cap de Rui Silva, un gol que s'ha menjat fins i tot Carlos Martínez, el locutor del Plus, que no se n'acostuma a menjar gaires. Semblava que havia sortit fora, però ha estat molt bonic. I el segon ha estat de Benzema, també molt maco, després d'una gran jugada de Modric i Isco al mig del camp. Benzema ha entrat al camp, a l'àrea del Granada, ha fet un retall i ha xutat creuat. Dos gols molt macos.
Doncs la segona, perquè és a punt de començar, el Pere ens l'explica. Si hi ha miracle, farem canvi de lloc i ho explicarem al Club de la Mitjanit. És dilluns. Antoni Bassas, bona nit.
Bona nit.
Ramon Besa, bona nit.
Bona nit, tingués.
En 5 anys havíem fet moltes coses, però no havíem tingut mai un partit del Madrid en joc.
No.
Passa que ens tindrà...
Tampoc.
No, perquè en dilluns no.
No juguen Champions. No, però vaja, jo, aprofitant, en suport del que diu el Pere, i aprofitant que estàs en minoria, perquè aquí hi ha tres calbs i tu, et recordo que el Madrid també guanyava 0-2 a Tenerife. Que passa que tu eres un nen que feia la primera comunió, però...
La vaig fer l'any de Tenerife.
Fixa't. Però el Madrid està guanyant 0-2 a Tenerife. És clar que els... diguéssim, les tendències i les inèrcies no tenen res a veure, no?
Igual no era el mateix.
Però escolta, m'he tret un pes de sobre perquè, esclar, venir aquí amb 0-0 i haver de cantar un gol del Madrid m'hauria fet bastanta malícia.
Feina feta, no?
Ho haig de dir, sí, feina feta. Fins i tot em pensava que podríem fer la broma de... Ja li han xiulat el penal al Madrid, encara no. Avui corria un tuit del Mundo Today que deia que Zidane aún no ha decidido que jugador del Madrid xutarà el penalti que li van a silbar esta noche.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, doncs, ni això, tu, 0-2. Bueno, doncs escolta, doncs res. Ara, s'ha de jugar.
Bé, doncs el Bassas, que arriba amb cert optimisme, Besa, també?
Cap.
Directament, eh?
Home, bé, m'agradaria menjar-m'ho, però no... És a dir, quan tu agafes equips... com el Granada, que no ni va cap amunt ni cap avall. Vull dir, tu has de buscar un punt, un al·licient.
Home, però aquest equip podia entrar a Europa. Si no, no. És a dir,
tu no veuràs, difícilment veuràs la imatge del Calleja fotent com li ha passat amb el partit de la Real Societat. Vull dir,
no era tan...
Tu has de tenir un punt d'atenció. És a dir, jo et diria que fins i tot el Leganés, si hagués arribat amb opcions, ja has de buscar un punt de trempera, per dir-ho. Llavors jo no veig el Granada en aquest moment ara... com per plantar-li cara. I el Madrid, evidentment, està en una dinàmica d'aquelles guanyadores que totes li ponen i si no li ponen, doncs l'acaben de pondre. Per tant, no sóc massa... No. Ara, si vols, puc fer aquí el
no,
pip.
No.
Sortir, vull dir, i si el Granada empata, què faràs tu? Ja hi aniré jo a casa de la Laia, tu, si vols. O faré... O
mira
puc
que
anar...
ve tots aquí, tu.
Bueno, me'n puc anar fins a Perafita i tornar. Puc fer el que vulguis.
Bé, doncs tenim apostes obertes i només 45 minuts. Pere, ha començat ja la segona part.
Ha començat la segona part.
Ha marcat ja el Granada.
I encara no ha marcat el Granada, però espera.
Doncs bé, amb el partit en joc, aquest Granada 0, Madrid 2, 2 minuts de la segona part, amb el Madrid a punt de guanyar la Lliga... o com a mínim a punt de tenir el seu primer match ball, nosaltres mirarem una mica el que vam fer ahir a TV3, que va ser tenir el president del Barça explicant moltes coses. Perquè ahir va venir al plató de l'11 de TV3 el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. L'havíem tingut aquí fa una setmana, el dimarts passat amb la Mònica Terribas a l'estudi 1. Ahir el vam tenir TV3, feia 4 anys i mig. Que el president del Barça no era als estudis de TV3. I Laia, home, vam tenir temps per tocar pràcticament totes les qüestions d'actualitat i encara déu-n'hi-do les coses que ens va dir.
Sí, home, té part de mèrit, no?, l'entrevistador.
Tot el mèrit.
Una cosa li va treure.
Clar.
Però sí, a més vam veure un president del Barça, et diria, el Bartomeu, que hem anat veient els últims mesos, no?, que és un president més relaxat, més, no sé si dir més confiat, sobretot en els temes i decisions esportives, és on és el seu fort i se'l veu... Doncs amb més seguretat, el tema de l'auditoria el deixem a banda i en parlarem, perquè aquí és clarament de tota l'entrevista és el moment que el veus dubtant més en totes les respostes, però vaja, el que dèiem, aquest Bartomeu dels últims mesos, des del fitxatge de De Jong, el Bartomeu de la destitució de Valverde, el Bartomeu de l'última gran reestructuració de la Junta que ha fet durant el confinament i pensant doncs, en aquest últim any electoral que té per davant, amb aquestes eleccions que ell et va insistir molt que seran el 2021, que no contemplava que s'avancessin aquestes a les eleccions a la presidència del Barça i que et va dir que ell quan marxi deixarà un Barça millor, el del 2021, que com el va trobar, o el van trobar la Junta president en aquell moment per Sant Rossell, quan el van agafar el 2010.
Ha marcat el Granada,
minut 4 de la segona part del partit. Marca el Granada, Garriga, no m'escalfis la cadira.
Ha marcat el Granada, Courtois que s'enfada. A veure, com ha estat aquest gol, que ens han agafat
bueno,
una
moment,
mica...
Ara entra el VAR, no? Ara és
bé, és veritat, hauríem d'esperar el VAR. Ha estat una passada llarga per la banda esquerra del Granada, corre Matxís. Sí, sí. No sembla que hi hagi fora de joc, em sembla molt estrany. I el pal curt, és a dir que en part a Courtois li ha faltat... per sota les cames. Em pensava que li havia faltat
sota les cames.
No, per sota les cames, Matxís ha aconseguit el gol del Granada. Minut 49, gairebé 50 de partit. El Granada es posa 1-2. I Garriga, no m'escalfis la cadira.
Increïble, perquè, a més, no ha entrat al VAR ni la jutgessa de Guàrdia de Lleida. Vull dir que...
Té una cosa. Ramon Besas, posa't aquí, perquè se li girarà el coll. S'havia col·locat d'esquena a la tele pensant que això no tenia cap gràcia, però deixem-li el Ramon, no marxa d'aquí amb tortícolis. Espera, que hi torna la Granada.
No, ara ho agafaràs. No,
ara ho torna a provar el Granada, torna a ser Machís, mira, de fer una centrada, posa el cap. Ramos treu la pilota al Madrid en defensa.
Bé, doncs, semblava
que... Jo vaig endreçant casa meva, eh? Perquè si ha de venir tanta gent, jo m'avís, saps?
Ah, doncs llavors deixa estar perquè tens estona de feina. Clar, no volíem fer gaire casa al partit del Madrid si estava la cosa desfeta, però... Ara hi ha una falta a favor del Granada.
Una mica emocionant.
Escolta, sí, una cosa, de veritat, eh? Bruixot, eh?
No, bruixot no, home. Jo t'he dit el que t'he dit.
Però escolta, la primera part del Granada no hi era.
No, no, ha jugat molt millor el Madrid de la primera part. Però el Madrid saps que té aquestes coses. Quan té la feina feta o li sembla que la té feta, es fot a dormir i és quan pitjor està. I en qualsevol cas... Torno a repetir, les coses són molt llargues i els partits de futbol no s'acaben mai. I, avui se m'ha fet especialment llarg la primera part, sí. Però vés a saber si aquesta segona se'n fa curta.
I és estrany, Ramon, Casemiro, que és un jugador molt fiable, com es el Madrid ja es veia campió de Lliga, potser aquest descans?
Sí, jo crec que et relaxes, vulguis o no, i evidentment hi ha una sèrie de jugadors amb el replegament que saben com tallar el joc i si el Casemiro no... Bueno, ja estem acostumats, a més, que Casemiro juga sempre al límit del reglament i si féssim una estadística de les vegades que podia haver estat apercebut amb un estat o expulsat, en trobaríem unes quantes. I, si filtres al centre del camp del Madrid, tens opcions. El Granada té davanters ràpids. Ara, jo no li feia el punt de febre que li veig ara. Semblava que avui anaven a... jo què sé, l'Alhambra a passar la nit o que no estaven massa per la feina, i m'he equivocat, com... Tant de bo m'acaba.
No, ja has vist ara Diego Martínez, com ha celebrat el gol. I espera que hi ha falta, Pere.
El llançament de la falta, buscar una rematada, no ha pogut empalar Carlos Fernández, la pilota molt lluny de la porteria de Courtois.
No ens emocionem tampoc ara, que no ens empataran en 5 minuts, però bé, Pere, bé. Minut i resultat.
Ara mateix, minut 7 de la segona part del partit, Granada 1, Real Madrid 2.
Tens la instrucció, Pere, de, a partir de 3 quarts de camp del Granada... talles, o sigui, ni que estigui parlant Bartomeu, passes per sobre del tall, eh?
Fet.
Bé, a veure, estàvem amb Bartomeu, Laia, i el que ens va explicar ahir a l'11.
Sí, sí, amb aquest llegat, que dèiem, amb aquesta idea de Bartomeu de, deixar en aquest últim any, una mica, esportivament, segurament, li agradaria fer el primer equip de futbol del Barça, doncs el que està fent amb el bàsquet, amb els dos últims anys, amb els fitxatges que ha fet, ara en Jessica Vicius, i aquí és, en aquesta part del primer equip de futbol, quan et va dir allò de Setién, quan et va parlar del futur, que... Home, quan et parla de Setién la pròxima temporada no va ser tan contundent quan et va dir que la Champions sí que hi seria, Setién. I clar, si volen un entrenador per la pròxima temporada no han de trigar a buscar-lo. I si volen Xavi, tampoc. I aquí és interessant escoltar la resposta i la reflexió que et va fer de Xavi.
Xavi serà entrenador del Barça més tard o més d'hora. Està capacitat, té ja l'experiència i sé que, millor de tot, quan un en té ganes. Per tant, temps al temps.
Quan un tingui ganes vol dir que ja depèn més de Xavi que del Barça, que quan Xavi s'hi posi bé,
no,
té les portes
obertes.
No,
dic que ja en té ganes. Quan un entrenador té ganes d'entrar un equip i quan és de la casa, perquè el Xavi no és un entrenador qualsevol, és algú de la casa, coneix molt bé el club, coneix molt bé el Barça i està capacitat. Per tant, quan un en té ganes, dic, doncs temps al temps.
És a dir, vostè creu que si fes falta, si vostè el truca, ell acceptaria venir?
A veure, en aquest moment no busquem entrenador. Tenim el Quique Setién i estem contents com les coses van evolucionant, perquè és una evolució.
Xavi Hernández, creieu que el futur de Setién passa una mica també per los Cármenes?
Jo crec que no, que aquesta lliga, francament, ara independentment que el Granada fins i tot empatés, jo crec que és bastant improbable que el Madrid la perdi, i per tant això ja es dona per descomptat. Una altra cosa, en fi, podria ser la Champions i en temps per pensar-se quina decisió han de prendre, no? Jo crec que els escenaris, o sigui, en aquests moments tots els escenaris estan oberts, sincerament.
Bé, pel que va dir Bartomeu, a la Champions hi va Setién segur.
No, sí, a la Champions sí, sí.
Però després de la Champions ja no vaig tenir cap sensació doncs de seguretat.
Això, doncs això és el que dic. O sigui, no, esclar, a mi em sembla bastant evident que ara s'acabarà la Lliga, molt probablement la guanyarà el Madrid, això ja no penalitzarà Setién, que afrontarà la Champions. Ara després, amic meu, ja ho veurem.
I Xavi, el veieu arribant en aquest mandat de Bartomeu?
A mi m'hi costa veure'l, perquè justament ha renovat amb...
Bé, però té aquesta clàusula alliberadora...
Sí, però precisament perquè li han de posar molt bé. No crec que ara aquest no és un moment... Bé, jo també ho pensava no només amb Xavi, sinó amb Jessica Vicius. Mm. I Jessica Vicius ho ha fet perquè ha vingut a dir que era un home de club i segurament l'oferta que tenia el Fenerbahce o les opcions que tenia d'anar-se a un altre club havia de decidir i no tenia el marge que tenia en aquest moment el Xavi, els contractes dels entrenadors de bàsquet no són els mateixos. Però jo crec que Xavi, si fa les lectures que s'han fet fins ara de les eleccions, jo crec que la lectura del Xavi és dir guanyeu i després ja, quan hagueu guanyat jo fitxaré per vosaltres. M'explico, això és el que va aprendre Xiqui Beguiristany l'última vegada amb la porta després d'haver perdut en passat. I crec que aquest model d'alguna manera, és a dir, tots sabem que té un vincle amb Víctor Font, o com a mínim que hi ha hagut converses i se suposa doncs, que si el futur president del Barça és Víctor Font, doncs aquesta negociació serà més fàcil o més natural, per dir-ho d'alguna manera. També ara desconec què pensen fer, perquè aquí això sí que és un... Si hi haurà candidatura continuista, si aquest...
Ja, clar, el futur està molt obert.
Tot això està, per tant, jo crec que el Xavi em costa veure la temporada que ve. I també tinc dubtes sobre Setién, perquè jo el que voldria saber ara, sobretot, que, esclar, la Lliga s'atura diumenge. D'aquí fins al partit del Nàpols... Van a un balneari, van al Muntanyà, aquesta colla, fan...
Descansen uns dies i després fan una mena de pretemporada. Cansats, no? Això ens va dir fora, però
bueno, vaja. Vull dir que és un partit... A mi tot lo d'aquesta postpandèmia, una de les coses que més m'ha... És veritat que ara, un cop ho has vist, és més fàcil, no? Però jo he vist la diferència entre el Barça i el Madrid, és que hi han hagut, o la Real Societat, o molts equips... que ho han paït, ho han digerit, o ho han fet molt millor que d'altres.
Sí, el Barça i la Real no ho han fet bé.
I això, per mi, és simptomàtic, per exemple, de si hi ha bon rotllo, no hi ha bon rotllo, si hi ha bones indicacions. Tinc la sensació que el Barça, entre els preparadors físics i els tècnics i els assessors de Setién, que havien de casar amb els preparadors tècnics, entrenadors de propers i de porters que ja hi havien, hi havia molts compartiments. I entenc que doncs, això del teletreball, que a tothom li agrada tant, no sempre funciona si la dinàmica de treball no és bona. És a dir, el teletreball va molt bé si tothom està posto. Ara, si tu has de buscar complicitats, si tu has de buscar catarsi, si tu has de buscar punts de... El Barça se'n va anar dient, hòstia, el Tello ens ha arreglat el liderat, dos punts que no hi comptàvem. Pensem que el Barça es va enganxar a la Lliga
sí.
Quan ja no hi creia. Llavors, jo ara, si fos el president del Barça o estés al Barça, demanaria quin és el pla que pensa fer el Barça per afrontar un partit delicat contra el Nàpols i després del Nàpols, doncs, com s'anirà... A mi m'ha de convèncer l'entrenador. No, amb això no estic dient que la continuïtat o la continuïtat, però els últims símptomes de l'equip, el de l'altre dia és que no podien amb les calces. És
dir, l'equip està fos.
No crec que s'arregli simplement anant a la Vall d'Aran o el que feia el Corif abans anant al
Muntanyà.
Al Muntanyà, entre altres coses, perquè no és un equip preparat per jugar físicament. Els equips, quan abans la gent se'n reia del futbol físic i del futbol del rondo, el rondo, la velocitat que anava la pilota, Garriga, tu havies anat als camps. Pere, estava fart, l'Antoni. Tu anaves a la Masia i simplement pel soroll de la pilota, la velocitat que anava, sabies pam, si allò anava,
pam,
anava.
Pam, pam,
no es
pam,
tractava
pam.
De bufar i tenir tios de 1,90 m.
Pere.
Això es va dir que havia caducat, aleshores ara tot és físic, amunt i avall, amunt i avall. Però clar, si els pulmons no resisteixen, doncs malament.
Pere, perquè te n'has anat una mica de...
Perdó,
sí. No, però anàvem amb Xavi, li volia preguntar a l'Antoni, té proximitat amb el Víctor Font. Tu creus que el Víctor Font... s'espera o considera possible que el Xavi pugui avançar la seva arribada al Barça abans del que s'acabi el mandat?
No ho sé, no puc parlar en nom ni parlo en nom del Víctor Font mai, vull dir que parlo per mi, però jo estic bastant...
O et sorprendria a tu que el Xavi arribés abans que s'acabi el mandat?
Sí, perquè en suport del que acaba de dir el Ramon, això no és, com et diria jo, un equip que va malament i aleshores vine a Xavi a arreglar-m'ho i baixa com un paracaigudista, una mica com va passar amb Quique Setién, sinó... Jo crec que el Xavi, la idea que té... Ui, perdó.
Què vol dir que tu?
Falta prèvia.
No, que hi ha hagut una rematada
de
la mitja volta. No sé, que era mitja volta.
Que haguéssim vist bar.
A veure, perdó. Jo no estic veient el partit en televisió, per tant, no em feu això.
Perdó.
Una
rematada del Granada,
sí,
però diu el Pere que hi ha hagut una falta prèvia, no?
Talla'ns,
és el que ha marcat l'àrbitre.
Talla'ns, no pateixis.
Perdó, no, volia dir que... això no és un paracaigudista arribant al Barça en una situació desesperada per portar-lo a la final de la Champions i que soni la flauta. Xavi, si ve al Barça, i sobretot després de les converses que va tenir, crec que era el mes de gener, no?
Sí.
Quan la primera tentativa, Xavi va ser molt clar de dir no, jo vull això i això i això. O sigui, aquí comença una nova etapa, una nova era, i això no es pot improvisar a la meitat d'una temporada, ni gairebé al començar aquesta, perquè ja és l'última de l'actual govern del club. I per tant, ja no són, jo crec, ja no estan en disposició de fer els grans canvis que una nova època dirigida per Xavi demanarien. Per tant, no ho veig, però no ho veig diguéssim, per la meva composició de lloc, no perquè tingui cap informació extra.
Anem a Granada. A veure, Pere, a banda d'aquesta ocasió, què està passant en aquests últims 5 minuts que el partit segueix obert?
Mira, l'última cosa que ha passat és un xut disco que ha pogut aturar amb comoditat Rui Silva. Som al minut 15 de la segona part. El Granada no té res a veure amb el de la primera part. Ha atacat, ho ha provat, s'ha barallat, ha vist dues targetes grogues i ha provocat aquesta jugada que ha fet esclatar aquest ull l'Antoni, que venia precedida d'una jugada entre Machís i Baran, ideal pel VAR, perquè el VAR anulés el possible gol que s'hagués produït. En qualsevol cas, ho ha xiulat abans l'àrbitre, hi ha corna favorable al Granada.
Vinga.
16 de la segona.
Ja rebo whatsapps que parlen de que perdré la cadira. Doncs la perdo encantat de la vida, perquè hi ha corna a mitja hora pel final. El Madrid guanya, però només guanya d'un.
I es preparen Asensio i Rodrigo. Fa efectiu un corna curt al Granada, tornarà a intentar jugar la pilota a l'interior. El segon pal ha saltat Carlos Fernández, ha marcat falta l'àrbitre, falta en atac. Pilota pel Real Madrid.
Ja ens, va perill.
Ens estem emocionant, aquest, no?
Sí.
Ens estem emocionant.
Per sortir d'aquí, sí. Venga.
Sácamelos d'aquí. A veure, tornem a Bartomeu. Laia, alguna coseta més de Bartomeu mentre no marqui el segon al Granada?
Sí. Va, seguint amb la idea aquesta de l'últim any de Bartomeu, aquest estiu era l'última finestra, no? L'últim mercat per fer grans fitxatges que tindria Bartomeu. Si, per exemple, vols deixar lligat el substitut de Suárez, hi ha un nom, Lautaro, i el que va explicar a l'entrevista és que és cert que ja les han tingut i les converses amb l'Inter i amb el jugador ja han arribat a l'acord, però que ara estaven en pausa aquestes converses amb l'Inter pel fitxatge de Lautaro. Per tant, no està tan clar que pugui venir Lautaro en aquests moments. Va dir, és un stand-by, és una pausa lògica també per tota la crisi del coronavirus que ha afectat a l'economia del club. Doncs segurament haurem d'estudiar moltes coses. Aquesta crisi no ha ajudat, ha agreujat la situació econòmica del club. Val a dir que l'economia del club ja arribava dèbil a aquest final de temporada, però evidentment, doncs, si la pèrdua d'ingressos es calcula en 150 milions d'euros, doncs clar, ja tenia poc superàvit, doncs imagina't. I a més, una altra cosa que et va dir interessant i important, va dir que no hi hauria una segona rebaixa de sou dels futbolistes,
no.
Que ja la van proposar, però que al final els futbolistes van venir a dir ara mateix no ens acaba d'agradar això que ens proposes, però va dir que no n'hi hauria de segona rebaixa de sou dels futbolistes. Per tant, home, la situació econòmica del club, jo ja saps que això de fer càlculs no sóc gaire bona, però
no tenim sort que no ets la vicepresidenta econòmica.
No, però no em surten. Però és que a més hem d'afegir una renovació important, la de Messi, perquè ell, Bartomeu, ja el sentirem, es va mostrar molt segur i molt confiat. Messi renova i Messi es queda.
N'hem parlat, n'estem parlant i en parlarem, perquè Leo Messi, ho ha dit ell sempre, ell vol acabar la seva vida esportiva al Barça, el seu contracte acaba la temporada 21, el juny de l'any que ve, i Leo Messi està preparat sobradament com per jugar 2, 3 o 4 anys més amb nosaltres i els anys que vulgui ell.
Us quedeu més tranquils sentint Bartomeu dir això? O no és garantia? Ramon, no. Fas que no amb el cap.
No només per Bartomeu, perquè Messi és molt particular. Jo crec que tothom té...
És a dir, fins que no ho tens firmat, vés a saber.
Just, i jo crec que, a més, el Messi és molt difícil que se'n vagi perquè el context ajuda que es quedi per la família, pels nanos, per la fitxa que cobra. I no és fàcil per vèncer ell també aquesta situació de què haig de fer jo per... Donem-me un motiu de complicitat perquè futbolísticament també em quedi, no? I crec que és el cas que està esperant. Aleshores, d'aquí a l'any que ve, que ve un any nou president, tota la història, crec que el més normal...
Esperar.
És que esperi, perquè si el problema que té el Barça és que l'1 de gener exacte. Tothom pot negociar. Si no, tu si no renoves...
Sí, clar.
Jo què sé. Ara, per exemple, el City. Avui el City se li han... Bueno, fitxat, m'imagino que tot el context que hi ha tampoc està per fer determinades ofertes després del fair play financer i tot el que vulguis. Però tu el mes de gener... Si visualitzes que Messi està en venda, alguna oferta pot rebre. I aleshores, no ho sé, suposo que el Beckham insistirà que se'n vagi a Miami, cadascú buscarà el seu. I el Messi veurà com ha arrencat això. És que el problema que jo veig...
Sí, tu no veus clar que Messi renovi.
Bueno, clar, no, perquè primer s'ha de veure com acaba això i després com arrenca l'altre. Perquè, esclar, estem parlant de 2 anys. I aquest acabarà com el Rosari de l'Aurora si a la Champions no... L'equip és molt difícil, perquè jo aquí sí que entenc que el Barça pugui passar-ho malament a la Champions. El que no entenc és el que ha fet a la Lliga. És dir, un equip com el Barça, que tenia un deute pendent amb la Champions per el que va passar a Liverpool i el que va passar a Roma i el que va passar al camp de l'Atlètic de Madrid i el que va passar a París, hi ha un factor casual que tu de vegades no controles i equips com el Madrid controlen. però el Barça s'havia convertit en un equip regular. I tal com està el Madrid, aquesta Lliga el Barça l'havia de guanyar. I a partir d'aquí guanyes el que vulguis. Parlem de la Champions, parlem de com ho farem, parlem de com tanquem l'exercici. A partir d'aquí has tancat en fals perquè has perdut un any, has canviat l'entrenador, has jugat a nyaus, has fet fitxatges que no toquen lloc, jugadors que s'han lesionat, jugadors amb els cas especulats si s'anaven, has venut un dels que havia de ser les teves figures, que ara ja està venut a la Juve. Home, és que has fotut 25.000 disbrats.
Basses, tu també ets tan pessimista dintre de la incertesa.
És que jo crec que aquesta renovació és absolutament diferent de les altres, perquè aquestes alçades de la seva vida, amb 33 anys, amb la família aquí i amb pocs incentius per marxar, el que interessa a Messi no és tant el contracte, sinó el projecte. O sigui, el que li puguin posar en un paper, ara no li, jo crec que ja no li fa molt fred ni calor. Home, evidentment, suposo que es voldrà sentir ben tractat, però jo crec, sobretot, tenint en compte els fracassos que venim en els últims anys a la Champions, i si no hi ha un miracle a la Lliga aquesta, la d'aquest any, bueno, Messi voldrà saber què passa. I el que passa no li poden dir els que hi ha ara, perquè els que hi ha ara se n'aniran. Per tant, jo crec que estarà més pendent de saber qui està dibuixant un futur pel Barça.
Tu creus que Messi està pendent de qui ve a manar el Barça el 2021?
Bueno, jo crec que ell vol sentir. Bueno, aquestes, insisteixo, aquestes alçades de la seva vida...
Però si vol saber qui hi ha, vol dir que esgota contracte i ja veurem què passa el 2021.
Bueno, és que...
És poc pràctic.
Però és que aquí entrem en el que ha dit fa un moment el Ramon. En fi, si les coses anessin molt malament pot passar qualsevol cosa, però en principi hi ha incentius per marxar des del punt de vista familiar, social... No en té.
Pere, què passa a Granada? No hi ha gols?
Doncs mira, m'he aixecat a la cadira fa un momentet perquè han intentat un passing shot que està a punt de conduir, però no, ha pogut tallar Barana, ha estat una bona oportunitat de Granada que, insisteixo, no té res a veure amb la primera part, en defensa està molt més ferm, les pilotes que intenta entrar al Madrid, que ha fet dos canvis no arriben a lloc, Ruiz Gilva torna a fer de porter, la defensa fa de defensa i de tant en tant donen un cop de timó i miren d'arribar al davant. El partit està molt obert, som al minut 22 de la segona part, continua l'1-2, però la cosa està viva.
Però hi ha opcions, Hi ha opcions que la Granada pugui empatar aquest partit. Hi ha opcions, 20 minuts llargs de partit. No, que 20 minuts. Sí, 25 minuts perquè s'acabi el partit i, de moment, el Madrid que guanya, però només guanya per la mínima. Laia, algun element més, allò per acabar, de Bartomeu?
Sí, dos apunts. Un més lligat a l'economia, a banda del que hem dit, això que no hi haurà una segona rebaixa de sous dels futbolistes. Va parlar de l'Espai Barça, que no s'atura, que a més estan a punt de tancar l'empresa dels Title Rights, el patrocini solidari que van anunciar durant el confinament per posar nom al Camp Nou. Doncs estan parlant ja amb dues empreses, diríem, finalistes perquè posin nom, i doncs aviat hem de pensar que tindrem i sabrem quina és aquesta empresa que posarà nom a l'estadi. Un Espai Barça que se centra i que prioritza, té la prioritat del Camp Nou. El Palau ja va explicar al Salmurri fa temps que tranquils, que el Palau té una demora i que va després, primer al Camp Nou, i després amb el nou finançament que s'ha d'aprovar a l'hora de tirar endavant l'Espai Barça. Fins ara sempre havíem dit que es farà un referèndum i ahir et va deixar una mica, va dir, bé, hem de pensar encara si...
Va, igual el referèndum no.
O potser el passem per l'assemblea. A veure, ja, més és cert que hi ha una qüestió que ara... Bé, és més còmode. Aviam, les decisions d'assemblea, a priori, sempre per aprovar-les, doncs és més fàcil aprovar-les a l'assemblea que no pas en un referèndum.
Sí.
També hi ha una...
És veritat, si no és l'escut.
Si no és l'escut del Barça, però hi ha unes qüestions que ara, diríem, a curt termini, home, no pots ara organitzar qualsevol acte amb molta gent, com
home,
és el referèndum,
si hagués,
que és presencial,
si hagués,
costaria.
Si hagués vot electrònic, doncs es podria fer, però clar, els socis van decidir que no.
I deixem només un últim apunt per l'auditoria, que és quan el vam veure més incòmode. Hi ha qüestions que es veia incòmode Bartomeu quan les havia de defensar, sobretot totes les que giraven al voltant de Jaume Masferrer, que és l'home que, segons les conclusions de l'auditoria, queda ben clar que era l'home que se'n gestionava, que s'encarregava de tots els contractes amb Nystream, i per tant que ell sí que sabia tota l'existència d'aquests comptes, i quan aquí li demanes a Bartomeu, doncs sempre no oblidem que té una relació forta amb Jaume Masferrer, que va ser el seu cap de gabinet, diríem, de presidència, i li costa. Sí.
És, el que passa que està suspès de feina,
sí,
no de sou. Bé, farem una pausa. Pere, com anem a la pausa? Amb quin marcador i en quin minut?
Doncs mira, minut pràcticament 25 de la segona part, en queden 20 i el que vulgui afegir l'àrbitre, i continua l'1-2 favorable al Real Madrid.
Si marca el Granada durant la pausa...
Jo ja començaré...
Trepitjarem els anuncis.
Jo ja començaré a la teva cadira.
Assumeixo la responsabilitat amb els anunciants, perquè després el tornarem a tirar l'anunci. Però si marca el Granada durant els anuncis, trepitjarem l'anunci i després el tornarem... Edu, ho farem, eh? I després el tornarem a tirar. Pausa i venim.
A Movistar, el futbol no s'acaba mai. Perquè ara hi tens la Lliga d'aquesta temporada i també la de la següent. La fase final de la Champions i l'inici de la que ve. I, a més, les millors competicions. I perquè la teva connexió no s'acabi mai, dades infinites i fibres 600 megas. Tot per 57 euros al mes fins al 2021 i sense permanència. Movistar.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
45.672-45672.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
10-0-1-0.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Richard Kapuscinski va dir: "Existeix una mena de virus del viatge i, ben mirat, provoca una malaltia incurable."
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat.
Perquè el final d'un viatge no és res més que el començament d'un altre.
Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia.
Atenció a tots aquells que esteu pendents de què passarà a l'estiu.
Perquè ara, més que mai,
constata l'últim informe que ha fet públic.
Cal posar en ordre tota la informació. A partir de les dues, l'última hora informativa a Catalunya i al món.
Ja de cara al setembre, el Departament d'Educació...
Les declaracions dels protagonistes i la seva anàlisi. Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Us endrecem l'actualitat perquè ho sapigueu tot.
I Empar Moliner.
He vist gent que no té cap consciència de propagació.
Catalunya migdia.
De 2 a 4 de la tarda.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Hem estat a punt de tallar els anuncis, Pere, amb una jugada que gairebé és penal, però no.
No, ha estat a mig metre dintre de l'àrea i el VAR no ho ha pogut afinar. El que sí que afina són unes quantes faltes al mig del camp.
Aquelles tontes que dius, aquesta que cap on va, doncs cap a l'altra banda.
Són les que venen just abans de que el Madrid marqui, que això ja ha passat algunes vegades. Yangel Herrera ho sap, i en l'última ocasió en què s'ha donat aquest fet li ha fumut una puntada de peu a Modric, com per dir que no sigui a partir d'aquella falta, que sigui a partir d'aquesta. En qualsevol cas, ara mateix som al 28 de la segona part del partit, continua l'1-2 i un espai per l'esperança. El Getafe a la vez ha tingut 10 minuts de llargada a la segona part.
Doncs no ens convé gaire, no. Perquè igual ja s'ho queden els adolescents, llavors.
Ah, doncs sí.
O sigui, ens convindria acabar el partit en Club de la Mitjanit. Tira'm la careta, que ve ara.
Anàlisi Autet.
Tinc l'Autet segur pendent d'aquest partit, perquè de fet l'haurà de comentar de seguida el gol a gol d'Esport 3. Gerard Autet, bona nit.
Bona nit.
Aquí no ens ho creiem al descans i el Pere deia, no, encara hi haurà emoció. I tu hi veus emoció encara?
Ara sí. En la primera part, no. Jo he vist el Madrid molt bé, els meus 30 minuts, una exhibició de Modric i de Benzema jugant molt bé, però la segona part del partit és més del Granada i està localitzant a cap rival i evidentment el Granada s'hi juga molt també, però ara el resultat és curt i veure si hi haurà sorpresa.
O sigui, tu creus que pot haver-hi sorpresa, eh? Perquè el Pere ens ho ven una mica ja per vendre'ns la moto, però tu futbolísticament també veus que això pot passar?
La segona part jo veig un Madrid amb més dubtes, amb menys possessió, ha entregat més nervis i el Granada s'ho està creient, està empenyent més i amb mitjançant jugades estratègies va ficant el Madrid a l'àrea i compte que encara queden, està al minut 74, per tant, queda mitjoreta.
Tu que has estat futbolista, tu creus que els jugadors del Madrid, al descans, 0-2... han dit, bueno, això ja està, ja som campions. Això pot passar?
Sí, pot passar, eh? Sí, això
no,
sí.
Queden dos partits, ja ho tenim, això, ja està.
Ja no només pel resultat, sinó perquè jo els he vist realment superiors, a nivell de ritme, d'intensitat, de joc, de qualitat. de contundència a l'àrea rival. Era un 0-2 merescut. Per mi el Madrid ha sigut molt superior, però la segona part ha canviat completament a partir del gol de Matxís.
Clar, d'això depèn la Lliga, perquè evidentment si el Madrid guanya la Lliga queda pràcticament impossible. Si el Madrid es deixés punts aquí, tu encara veuries opcions o no?
Sí, sí, perquè tot el que passi l'última jornada de Lliga hem vist en la història recent que passen coses estranyes a vegades, per tant m'agafaria aquí aquestes coses estranyes, evidentment que el Barça l'haurà lluitat fins al final, però si avui hi hagués una sopegada del Madrid, sí, compte, quedaria una jornada...
Escobar, s'atura el partit.
La pausa per hidratació, a veure, ja ens han explicat aquesta tarda que aquesta hora... Bé, a les 9 de la nit hi havia 34 graus a Granada, és a dir, que ara no crec que n'hi hagi 34, però deu fer calor. Home. I per tant el fa falta una mica d'aigua.
Segur. Autet, no val gaire la pena analitzar el que va passar al Valladolid-Barça, perquè doncs, té el recorregut que té, però sí. Veient el que has vist últimament, tens cap motiu per ser optimista de cara a la Champions?
A veure, ho vaig comentar ahir...
La resposta és no, perquè has hagut de pensar molt, i ara l'argumentes.
Ara la vull argumentar. Alguna hi ha. Jo penso que la part bona és que es veu un Barça que no saps quin Barça et trobaràs, això a vegades pot ser bo dolent. A nivell de dibuix, els rivals tampoc saben quin Barça es trobaran. A nivell de ritme de joc ja tinc més dubtes, a nivell físic també tinc més dubtes, i l'únic punt que veig positiu en aquesta Champions és que evidentment s'ha de passar primer el Nàpols, que no serà fàcil, perquè el Nàpols està quedant amb resultats bons i està jugant a un bon nivell, però a partir d'aquí són un partit, no hi ha una anada i tornada. Jo veig que el Barça no podria aguantar una anada i tornada ara amb un Bayern de Munic, per exemple, a un partit, per què no? Podria passar.
Això és el que ens espera. L'Autet ens ha estat acompanyant durant 4 temporades al Club de la Mitjanit i sempre hem acabat les seves intervencions reclinant. Aprofitem l'aturada d'hidratació. Autet, avui no et demanaré cap anècdota, tot i que ens n'han quedat per explicar.
Home, doncs sí, eh? Al principi a vegades pensàvem que, ostres, que ens trobem, però ens costaria, però encara ens n'han quedat, eh?
Ens n'han quedat perquè n'hi ha hagut algunes que t'has negat a explicar.
Home, és que si els espectadors, els oients, veiessin el making of quan estem pensant les anècdotes, clar, és que en surten moltes, però és que algunes és que no es poden dir, és
clar,
que són impossibles d'explicar.
Les millors anècdotes...
Probablement són les que s'han quedat al
calaix. No es poden explicar ni sense noms, eh? La del traster no es pot explicar ni sense noms?
La del traster sense noms. Però si fem una altra temporada al Club de la Mitjanit, tant a la tele com a la ràdio, m'ho pensaré, però el traster és bastant bèstia, sí. Sí. No, jo crec que no es pot explicar sense aquesta.
No, la del traster no es pot explicar.
Però n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres d'algun entrenador, que tampoc puc mencionar el nom, que ha tingut alguna enganxadeta, que no es poden dir...
De fet, hi ha un entrenador que tu t'has negat a que et preguntés per ell en aquest programa.
No puc creure que l'Autet tingui problema amb entrenadors.
Sí.
Amb un.
No, i tant. Amb un i bastants problemes vaig tenir. Amb un.
Escolta, sí, de les...
Tinc el meu caràcter.
Encara que no ho sembli.
Tard de sortir, però quan surt, a vegades surt.
De tot el que ens has explicat, què és el que ara penses no hauria hagut d'explicar?
No, res. La veritat és que res, perquè...
Mai cap excompany t'ha dit, oye, què has dit de
no,
mi?
No,
que tenia un jacuzzi en el comedor.
La veritat és que no, perquè... És... Bueno, no.
Que me lleve unes gafes de sol d'un bar.
Sí, bueno, home, aquestes algunes són dures. I que prenguin unes ulleres de sol d'un bar ple dels pares, dels nens del futbol base, és complicada, però no. Bueno, és més mèrit teu, que m'has fet treure la confiança per treure coses d'aquestes que jo m'hagi sentit malament. Per tant, estic tranquil i són anècdotes que han passat així i la veritat és que ens ho hem passat bé explicant-les.
Autet, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ens veiem aviat. Adéu-siau. Pere, què passa, Granada?
Doncs pràcticament 35 de la segona, en queden 10 i l'afegit, i hi ha corna favorable al Granada a l'esquerra de la porteria de Courtois.
Corna pel Granada, 10 minuts pel final. Va, que canviem de cadira, Pere.
És a punt de llançar el corna, el Granada arriba a l'esquerra de la porteria de Courtois. Tot el Madrid a la seva àrea, pràcticament tot el Granada, 33 jugadors. La sortida del corna, la pilota solta, encara no l'agafa ningú, l'empalta! Courtois i l'àrbitre acaba marcant falta.
No. Que ho revisi el VAR.
Després d'una sèrie de rebots i una posició de Courtois genellat a terra, traient la pilota amb el palmell de la mà.
No hi pot, pati del col·legi,
no hi pot haver penal aquí, en lloc?
Aviam.
Aviam. Ho haurem de veure dues vegades, perquè s'ha tan embolicat tot plegat. A mi el que em meravella és que un tio com Casemiro, que és com un armari de dos cosos,
hosties, és
que té una facilitat per anar per terra i caure...
S'ha embolicat la jugada, que sembla... És que és d'escola, eh?
És d'escola.
És d'escola.
És de pati d'escola i era falta.
Ha acabat botant un pam de la ratlla, eh?
Sí, sí.
Casemiro no fa penal, no? No,
i no, no, no. Casemiro bueno, té una lipotímia i cau a terra.
Tu això li deixes sol a Mateu Laoz i et treu un penal aquí, però bé, eh?
Ai, ganat d'un pèl. 10 minuts per acabar. El Madrid encara
semblava
no tanca el partit.
Com una melé de rugby, eh?
Sí, 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 sí. Bé, deixa'm sumar una nova secció dels dilluns, que és també habitual, és el gossip.
Gossip. Oh, 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 wag one's tongue, speak about others and reveal secrets or intimacies. Shh, don't tell anyone.
Campos, confies o què? Bona nit.
Hi confio, sí, home, la punxadeta és ja només un gol i queden 9 minuts i... I mira, a veure si el Madrid no fa el tercer i el Granada té alguna i empata. I confio, sí, sí, s'ha de ser optimista.
Va, a veure si tenim sort i durant el gossip ja tenim una ocasió. Pere, ja ho saps, ens talles, eh? Passes per sobre.
I tant.
Com un tren de mercaderies. Campos, avui el gossip va de recollir algun fil de l'entrevista d'ahir de Bartomeu?
Sí, senyor, sí, sí. L'ha deixat en safata, el president del Barça, ens el va deixar ahir a la nit, a l'11, entrevistat pel Francesc Garriga, quan va dir això que escoltarem ara.
El Barça doncs pateix amb ingressos, hi ha patrocinadors que també estan doncs donen símptomes de doncs que la seva companyia va també.
Patrocinadors?
Hi ha patrocinadors donen símptomes que la seva companyia no va també. Exactament, aquesta és la frase cap al final de l'entrevista, quan li preguntaves per les aspiracions electorals d'algun dels seus companys de junta, i va deixar aquesta frase que va passar segurament força desapercebuda, però que té el seu intríngulis i la seva importància de cara al futur. Perquè el gossip ens deixa el següent titular. Dos dels principals patrocinadors que té ara mateix el Barça és probable que deixin menys diners en poc temps.
Què dius?
Sí.
Importants,
sí, sí. Importants, molt importants. Ara te'ls diré. I si encara deixen diners, encara sort. Saps que no... Que en la pitjor de les previsions fins i tot en pots perdre algun dels dos. Els dos patrocinadors són Rakuten i Beko.
A veure, un moment. Rakuten? Però Rakuten és el patrocinador principal del club.
És el patrocinador de la samarreta, sí, senyor. 55 milions d'euros per temporada. Acaba d'aquí un any la seva vinculació contractual amb el Barça, el 2021. Fa uns mesos es va superar una data, un termini que estava fixat en el contracte, a partir del qual Rakuten podia allargar per una temporada més de manera opcional el seu vincle amb el Barça. Això ja està superat i no serà així. I des del club, la gent que ha acostumat a tractar i a negociar amb Rakuten, la sensació que tenen és que segurament no es desvincularà del Barça, o sigui, veurem Rakuten a la samarreta del primer equip del Barça més enllà del 2021, però és probable que busquin una renegociació de les quantitats. En comptes de pagar 55 milions d'euros per temporada, potser busquin, tenint en compte la crisi econòmica global, un acord per una xifra menor.
O sigui que la crisi econòmica afectarà el Barça també d'aquesta banda, això per Rakuten, i Beko també en el mateix cas, eh?
Sí, i Beko encara, potser, aquí és on hi ha la previsió que potser encara pinta més negra. Beko també acaba el 2021. Beko és el patrocinador de la màniga, de la samarreta del primer equip, de la samarreta d'entrenament i de la ciutat esportiva. 19 milions d'euros per temporada. I la previsió al club és que hi ha la alta probabilitat que Beko deixi de pagar aquesta quantitat. Hi ha l'esperança que no deixi de ser patrocinador del club, potser perdent algun dels actius que té contractats, i deixant menys diners dels que deixa, que ara mateix són 19 milions d'euros.
I el Bassas de fons fa ui, no pels milions d'euros que deixaria d'ingressar, sinó perquè el Granada ha estat a punt d'empatar, Escobar.
A punt dues vegades, la primera amb un xut de portes que ha pogut treure el porter Courtois, la segona amb un altre xut, aquest de Ziz, que sota la ratlla pràcticament Ramos ha pogut fer fora de la seva àrea. El Granada és molt a prop de marcar el gol de l'empat, 5 pel final del partit, s'acosta al final i sovintegen les ocasions del Granada.
El Granada n'ha tingut dues. L'ha tret Ramos de la línia de gol. El Madrid ara mateix patint per assegurar aquesta victòria. Queden 5 minuts. Campos, et deixem anar a veure aquest final de partit mentre ens escoltes.
Molt bé.
Pere, 5 minuts que viurem amb intensitat, però tinc també l'Enric Gil en línia, que avui també té una bona notícia. Deixem que ens l'expliqui. Enric Gil, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Perquè la bona notícia ha estat pel Manchester City, que finalment, que potser això és una mala notícia pel Barça, és un rival dur, l'any que ve també serà la Lliga de Campions.
Doncs sí, bàsicament perquè ha resolt, ha corregit la sanció que li havia imposat la UEFA d'expulsar-lo 2 anys de les competicions europees. La UEFA, que acusava el City d'incomplir les normes del fair play financer inflant patrocinis entre el 2012 i el 2016, els de Manchester van apel·lar al TAS, que ho ha esmenat, considera que les acusacions no es poden provar o en alguns casos ja han prescrit. La sanció al City inicialment comportava l'expulsió, com deien, de 2 anys d'Europa, redueix ara a una multa de 10 milions d'euros. La multa és per col·laborar poc i posar traves durant la investigació. Això és el que diu el TAS en un resum de la resolució que publicarà sencera en els propers dies. La notícia deixa tocada la credibilitat de la UEFA i és una victòria majúscula per la seva banda del City, també reforçada per l'executiva de Ferran Soriano i l'equip de Guardiola, que s'assegura la continuïtat dels cracs i pot anar al mercat de fitxatges fent bandera de la competició europea.
Clar, diu, ara que ja no hem incorporat el fair play, n'hem gastat tot una altra vegada. Clar, el que dius, però no és que no hagin fet res dolent, sinó que no es pot demostrar, o si ho han fet ja prescrit.
Exactament. Això és,
o sigui, alguna cosa
hi ha. És el resum que ha publicat el TAS, és la interlocutòria sencera, que és de 100 pàgines, es publicarà segurament la setmana que ve, però és la gran notícia.
És més llarga l'auditoria del Barça-Gate que la interlocutòria del TAS. Pere, hi ha falta favorable al Granada.
Sí, som al 42 de la segona part del partit, queden 3 i el que vulgui allargar, la falta la farà efectiva Montoro, i ja la rematada fora. Rematada a la dreta de la porteria de Courtois. Hem pogut veure la imatge repetida de com l'ha tret Ramos. Ja se l'havia menjat Courtois. Ramos sota la ratlla, pràcticament sota el pal, ha pogut treure el que semblava el gol de l'empat al Granada.
A 3 minuts pel final es queixa Casemiro d'una empenta al Madrid. Ara mateix, Pere, absolutament tancat a la seva àrea.
És el partit que pitjor ho està passant, amb diferència.
És que
la primera part ha estat
curiós,
la millor primera part que hem pogut veure
curiós.
Al Madrid, i la segona part és la que pitjor ho està passant.
Confiem? Passarà alguna cosa?
En tindrà una, el
Granada. Per què no?
Sí,
a la primera part tenia por Granada i ara en té por el Madrid.
Sí, 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 és curiós. Espera, 2 minuts i mig.
A part del cansament, perquè no van tots amb el dipòsit gaire ple. No et penses.
Ataca el Madrid.
Res, ja no. Ha marcat falta l'àrbitre, és pilota pel Granada.
No.
Som al 88 de partit, en queden 2 pel final i el que vulgui afegir l'àrbitre.
I creus que s'haurà d'allargar molt?
No, honestament no. L'estona de la pausa de hidratació...
Vull dir, no hi ha hagut bar, no hi ha hagut res destacable, no? En tota la segona part...
Que això és històric, és el primer partit de la presa que no hi ha bar.
Espera't, que ara marcarà el Granada i l'anul·laran per bar, ja seria el colofó final. Falta a favor del
Madrid. Falta poc temps perquè s'acabi. I si tenim sort, n'afegirà 4.
Fem una cosa, mentre no s'acaba el partit, deixem actualitzar el joc de la Lliga.
El joc de la Lliga.
Podem actualitzar-lo perquè no ens canviarà. Encara que el Madrid empati o perdi, el Madrid seguirà líder. Per tant, la classificació del joc de la Lliga no canviaria. Ara mateix, al joc de la Lliga hi ha 5 participants empatats amb 55 punts. L'Adrià Tella, el Jorge Galvas, el Juli Torrent, l'Òscar Ressano i l'Àngel Olivart. 55 punts vol dir que hauríem de desfer aquest empat amb els jocs mensuals. El guanyador s'enduria el premi Gran Reserva de Cellers Maset. Recordeu que pel tema de la Covid-19 s'ha fet un canvi en el primer premi. No serà un viatge al Japó, serà un viatge per Catalunya per una setmana per 2 persones. Serà un regal d'aquests espectaculars, com sempre, gentilesa de Cellers Maset. I atenció, perquè del Club de la Mitjanit, dels col·laboradors, Marc Marvà i Xavi Fina, 2 col·laboradors dels dilluns, lideren amb 45 punts. Els altres col·laboradors del dilluns, paper bastant galdoset. Basses, especialment.
No, galdoset no, lamentable.
Sí, 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 jo no ho volia dir així.
Però això vol dir que el Fina és superlíder, havent salvat l'Espanyol?
És a dir, ell que no té ni la posició de l'Espanyol ni els descensos, guanya el joc. Atenció, Pere, perquè entrem a l'últim minut de partit del Granada-Real Madrid.
Ara aviat sabrem què és el que vol afegir l'àrbitre. La pilota és pel Granada. La farà efectiva Ruiz Silva des de porteria, intenta jugar-la a la dreta i intentarà sortir a l'atac al Granada des del darrere. Encara no sabem què afegirà l'àrbitre, què queda de partit, per tant, perquè s'acabi aquest Granada-Real Madrid.
Minut 90, la Lliga en joc. El Madrid, que si guanya, queda pràcticament al llindar del títol de Lliga. El Granada, que si aconsegueix l'empat, doncs li complicarà la vida. Ja sabem quan s'allarga.
Doncs 5 minuts. Mira, t'havia dit 4, encara ha estat l'àrbitre més generós que jo. 5 minuts, aquests són els últims 5 minuts. Ara ja sí que sembla que sí, de possibilitat perquè la cosa s'estiri fins a l'última jornada. No crec en una doble ensopegada en les dues jornades que queden, però si avui el Madrid llapés... Si avui el Madrid llapés...
Ai, doncs bé, ens queden 4 minuts i mig. Pilota pel Granada.
Al mig del camp, intentant sortir, molta pressió del Real Madrid, que acaba fent falta. És Benzema el que fa falta al cercle central. Falta sobre Etequi. Pilota que penjarà l'equip del Granada cap a la frontal de la gran... del Real Madrid.
Se'ns està acabant la Lliga?
Sí, s'està acabant, però és divertit pensar que n'hi ha alguns que ara mateix no les tenen totes. I quan ho tenen tot a favor...
Amb qui estàs pensant, tu, ara?
Tinc un amic meu que és granadí de naixement i madridista de cor.
Ostres!
Sí.
I qui creus que vol que guanyi aquesta nit, el teu
Madrid.
Amic?
Sí?
Sí? Encara que el Granada pugui anar a Europa?
Sí, perquè la cosa era que no baixi segona, i això ja fa temps que està salvat, doncs ja està.
Pere, ataca el Granada.
I continua intentant, pilota penjada, busca el cap de Carlos Fernández pel damunt del travesser de la porteria de Courtois. Serà pilota pel Madrid, som al minut 46, Ramos està nerviós, ja s'ha enganxat amb Carlos Fernández, hi ha una petita picabaralla, també hi entra Montoro, Ramos enfadat, parla amb l'àrbitre, ell, que significa pel respecte amb els àrbitres.
I el fair play, sempre.
I el fair play, bé, aquestes últimes coses les has estat defensant els últims dies, des que hem tornat de la Covid.
No, quan el Madrid és líder, tot va molt bé. I tot és molt respectat i el VAR no falla. Ara, quan el Madrid no va líder, noi, fatal. Va, 3 minuts perquè s'acabi el partit. Granada 1, Madrid 2. Se li està escapant la Lliga al Barça i el Madrid, que fa d'equip gran, perd temps.
Hi ha targeta groga per Courtois, per perdre temps en el llançament de porteria, puntava llarga de Courtois sobre pràcticament la frontal de la gran del Granada, la pot treure el Granada, mira de sortir el contraatac, pilota controlada a banda esquerra, fa un retall com pot, Puertas, puntava llarga, defensa Carvajal, encara el Granada, arribarà a la ratlla de fons, hi haurà corna.
Vinga, va!
Corna a la dreta de la porteria de Courtois, 47 i mig.
Com es diu el teu amic?
Javier.
El Javier ho està passant fatal, perquè hi ha corna pel Granada, Pere.
I puja... Sembla que puja Ruiz Silva.
I puja,
però
el porter a rematar. Vinga,
queden 2 minuts i mig.
Som-hi.
Em sembla un excés, ara perquè no és l'última jugada de partit.
No, no, fot-li.
Ara, això ja...
ara marca el porter.
El llançament és de Montoro. Ja. Que pugi el porter a 2 minuts i mig. El llançament molt llarg de Montoro, cop de cap.
Quin corna.
L'hagués pogut fer jo, de Puertas.
Quin corna.
I la pilota se n'ha anat... al Sacromonte, perquè però... la rematada ha estat lamentable.
No ens ho poden fer, això. O sigui, tens un corna, no el pots llançar així. Un poquillo d'emoció, hijo.
No, perquè han posat tota la gent al primer pal, el corna ha estat molt passat, ha arribat el jugador que havia de rematar, el que no tenia el jugador que havia de rematar era el cap en el seu lloc, perquè ha tocat amb el bony i l'ha enviat al Sacromonte. Però la jugada estava ben pensada.
Si això acaba així, el Madrid pot ser campió dijous. Si això acaba així, el Madrid serà campió dijous si guanya el seu partit contra el Villarreal. Però encara queda 1 minut i 20 segons. El Madrid guanya i el Pere Escobar ens ho explica en directe al Club de la Mitjanit.
Som al 48 i mig a la segona part del partit. Hem d'arribar... fins al 50, té la pilota Ruiz Silva, que fa una puntada molt llarga cap a la frontal de la gran. Passa de llarg la pilota, fora de porteria favorable al Real Madrid. No ha tocat ningú.
Últim minut.
I pot ser, o pot encabir-se aquí una última oportunitat, però ja sembla molt, molt, molt complicat. Ha despertat tard el Granada, ha defensat bé el Madrid.
En tindrem una, Ramon, o no?
Jo crec que ja l'hem vista,
Oh. Sí, home. 40 segons. Va, que tinc el Cazorla per fer-nos un follow Garriga especial dilluns, però acabem el partit d'aquí 30 segons.
El llançament de Courtois, la defensa del Real Madrid al mig del camp, buscant moure la pilota i perdre aquests últims segons que queden de partit. Avantatge per Etequi, la pilota acaba sortint fora de banda, és fora de banda favorable al Granada. Pressionava Asensio per no deixar treure aquest fora de banda, però finalment no hi haurà problema, intenta guanyar metres al Granada en la sortida d'aquest fora de banda, perd temps i guanya metres, que no sé si és un bon o un mal negoci. La pilota arriba a la ratlla del mig del camp, hi ha falta, l'àrbitre no la marcarà, és pilota pel Real Madrid, i ara aquí sí que es pot acabar morint el que queda de partit. Són 10 segons, la pilota la té Rodrigo, Rodrigo picant enrere, i final del partit a Granada, acaba el partit, aixeca les mans Sergio Ramos, aixeca les mans Casemiro i s'ajup Modric. No sé exactament què vol dir, però és el que ha passat. El Madrid acaba guanyant.
El Madrid ha guanyat a Granada. Si guanya dijous serà campió de Lliga. El Barça necessita que el Madrid en perdi un i n'empati un altre, com a mínim, per tenir opcions de ser campió. Pere Escobar, gràcies.
A vostè.
No ha pogut ser. Doncs va, acabem somrient una mica, que hi ha el Xavi Cazorla a punt. Xavi Cazorla, bona nit.
Hola, què tal?
Doncs mira, necessitem alguna cosa per somriure una mica. Jo crec que dels dilluns alguna cosa hauràs tret, no?
Sí, home, alguna coseta sí, perquè, home, el Bassas i el Besa són uns mites. Ens han donat unes classes magistrals, ens hem ensenyat moltes coses. Per posar-vos una pega, home, diria que algun dia potser heu entrat massa accelerats al programa, saps? Com molt espitosos. Mm? Saps allò que dius, hòstia, el Ramon, Antoni, freneu una mica, que això no és el xiringuito?
Doncs Bassas i Besa. Com esteu? Ha anat bé l'estiu? Us ha provat? Esteu amb energies renovades?
Perfecte. I amb ganes de reprendre, ja, sí.
Se nota, se nota.
Besa Bassas, bona nit.
Hola, què tal?
Bona nit.
Una fiesta de la leche, vamos.
Una nit emocionant. O no, com a mínim jo l'estic visquent amb molta emoció.
Ja. Yeah.
Hòstia, nen.
Antoni Bassas, Ramon Besa, dilluns que ve més...
Com vulguis.
Un mal dia. També tinc una cosa, Garriga. Saps que no ajuda gaire que els tertulians estiguin perquè s'animin?
No.
Saber com es diuen, el seu nom. Sí. Dir-lo bé, saps? Atenció, perquè aquest és un tall del primer follow, Garriga, de tots, del primer dilluns de Club de la Mitjanit, del teu primer Club de la Mitjanit, que això deuria ser, què, l'any 2015?
Sí, agost 2015.
Doncs això.
Minuts i tres quarts de 12. Reien amb el senyor Bartomeu els companys BB, Bassas, Bes...
Costa dir-ho, eh?
Borda, on dius que han entrevistat a Blatter?
Al BBC.
Beses, Bassa...
Jo pensava que estàs fent broma ara mateix.
És que no està fi, aquest nano.
No m'ha passat més, eh? No m'ha passat més. Ho he acabat aprenent.
Sí, sí. Els dilluns també tenim a l'hotel, hem escoltat fa una estona, i entre ell i el Bassas, escolta, veu crear un moment una mica broncano.
Bé, i aquests tan fan de broncano...
No te'n contestaré cap de les dues.
Clar, si pregunto quants cops ho has fet aquest mes.
Les mans. Moc, perquè avui és dia 1.
Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
Antoni Bassas.
Perdona, 1 d'abril.
O sigui, he passat ja 24 hores de 1 d'abril.
Sí, bueno, però no em deixeu sortir a la tele.
Pues nada, puede usted marcharse, coja el carnet y muchas gracias.
Ai, sí.
Garriga, li pots preguntar al Bassas, perquè som a dia 13, passat mig mes, si vols.
No, aquest mes anem bé.
Molt bé.
Un dilluns també es va viure un moment molt maco quan la Tudel va viatjar a Itàlia i us va fer una crònica apassionant de la prèvia del Nàpols-Barça.
Hem decidit que la Laia Tudel l'enviem per reforçar a Nàpols.
Molt bé, estupendo.
Questa sera. Francesc Latorre, Laia Tudel, bona nit.
Bona nit. No,
bona notte.
Bona notte.
Mira, els tenim fora de la pizzeria. O sigui, heu sopat aquí...
Correcte. Efectivament. Jo, com que n'hi havia tantes, perquè era una carta amb 5 pàgines de pizzas, no sé, aquestes són l'especialitat, aquestes no sé què, recomanaven una.
Interessante.
M'ha recomanat una pizza de fastuc, que d'entrada dius, sí? I he triomfat.
Però no te l'has acabat.
No, home, és que són molt grosses les pizzas, saps? El que m'ha tipat, perquè tenia molta gana, he començat allò que menges molt ràpid.
I... Ara, després de la connexió, la rematem.
Rematarem la pizza de fastuc, però de... Molt bona.
El programa sempre allà on hi ha la notícia.
Bé, els dilluns han passat moltes coses. El Cazorla ens anirà repassant aquesta setmana el que ha anat passant. Cazorla, demà més, eh?
Sí, home, i tant. Hi estarem.
Moltes gràcies.
A tu.
Adéu-siau. A veure, arribem al final d'aquest dilluns i jo volia aprofitar per dir que no sabem què passarà la temporada vinent, perquè és un final de temporada una mica incert, i que tanquem la cinquena temporada de Bassas i Besa cada dilluns. I ha estat un regal per mi, aquests 5 anys, que m'acompanyéssiu des de l'agost del 2015, que l'hagueu volgut compartir cada nit de dilluns, amb mi, amb els oients. Hem viscut moments increïbles, ens hem indignat, hem rigut, el fax de De Gea, Arda Turan, l'onada del Camp Nou, va ser estil·lusiona Berratti. L'única tertúlia inamovible en 5 anys, gràcies de veritat, segur que ens retrobarem d'una manera o una altra, però us ho volia agrair aquest últim dilluns.
Bé, gràcies a tu per la confiança, i és un plaer coincidir amb vosaltres i amb el Ramon, home.
Bueno, és allò de que un dilluns no et faci mandra, sinó que et faci gràcia la tertúlia, les hores de tot això, és, vol dir que funciona. I gràcies a tu.
Fins aviat. Laia, demà més, eh?
Sí. Deixa'm dir que ha estat un honor també per mi, compartir tertúlia amb aquests dos monstres.
Et veig emocionadíssima. Adéu-siau.
Sí?
Bona nit.
Ho estic. Adéu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El govern ha aprovat en un Consell Extraordinari un decret llei que dona empara jurídica per poder prendre mesures restrictives en cas de rebrots del coronavirus. El decret modifica la Llei de Salut Pública de 2009. La consellera portaveu Meritxell Budó ha explicat al Canal 324 que el decret anirà complementat d'un annex que precisarà les mesures i ha demanat als veïns del Segrià que les posin en pràctica immediatament, perquè seran les mateixes que es van aprovar diumenge.
Serà la mateixa en criteris de què es podrà fer i què no es podrà fer del que ja havíem aprovat avui, no? I per tant, en aquest sentit, tothom és coneixedor de què es podrà dur a terme i què no es podrà dur a terme en aquests 7 municipis del Segre i en la ciutat de Lleida, i per tant, doncs sí, des d'aquí, fer una crida a que tothom comenci ja a adoptar aquestes mesures.
L'OMS alerta que alguns governs no actuen amb prou contundència contra la Covid-19 i això pot agreujar l'expansió de la pandèmia que manté l'epicentre al continent americà. L'alerta arriba quan s'han tornat a superar el rècord diari de casos positius registrats a tot el món, amb més de 230.000 en una única jornada. El nombre de contagis al planeta supera ja els 13 milions i el de víctimes mortals les 570.000. Als Estats Units, el país amb més casos, Califòrnia fa un pas endarrere en la reobertura i tanca restaurants i bars. 3 dies abans de la cimera europea sobre els fons de recuperació econòmica post-Covid, els països negocien entre ells per intentar acostar posicions. Pedro Sánchez viatjarà aquest dimarts a Alemanya i després anirà a Suècia, després d'haver-se trobat amb el seu homòleg holandès, un dels líders més reticents a donar subvencions a fons perdut a Espanya o Itàlia. La ministra d'Afers Estrangers, Arantxa González Laya, assegura que no tem dels requeriments que es puguin acordar per accedir a les ajudes.
No nos asusta la condicionalidad. Nosotros enfrentamos esta cuestión de la condicionalidad desde la responsabilidad y sin miedo.
Una jutgessa dels Estats Units ha bloquejat la intenció del govern de Donald Trump de tornar a aplicar la pena de mort a presos que depenen del govern federal. Ho ha fet hores abans que es fes la primera execució d'aquestes característiques des del 2003, la d'un condemnat per un triple assassinat l'any 1996, una execució que ha quedat suspesa. El Departament de Justícia dels Estats Units ha anunciat que recorrerà la decisió de la jutgessa. La intenció del govern Trump de reprendre la pena de mort a nivell federal contrasta amb la reducció progressiva de les execucions que cada cop es concentren més en els estats conservadors del sud del país. El cantautor argentí Fito Páez publica La conquista de l'espacio, un disc on torna el rock and roll i el folk amb grans arranjaments orquestrals.
Amor es el mejor sentimiento, amor es la palabra perfecta.
El músic reflexiona sobre el pas del temps i sobre l'amor i fins i tot entra en matèria política en alguna cançó. En una entrevista al Catalunya Nit, preguntat per com es canta l'amor des de la maduresa, Páez ha fet aquesta comparació.
El burbujeo hormonal que uno siente a los 15, a los 20, a los 30. Después todo eso, sí, naturalmente se está apagando, pero en el amor parecen otras formas, ¿no? Como el amor hacia los hijos, o el amor de los hijos hacia uno, donde uno encuentra una plenitud impresionante.
El músic argentí tenia previst presentar-lo a Barcelona, però la gira europea i la nord-americana s'han ajornat indefinidament. Esports, el Barça ha vist aquest dilluns com el Madrid ja té a tocar el títol de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, i és que els blancs han superat a domicili el Granada per 1-2 i s'han situat a només 2 punts de proclamar-se matemàticament campions. La jornada 36 a primera s'ha tancat aquest dilluns amb 2 partits més, a la vez 0, Getafe 0 i Villarreal 1, Real Societat 2. La derrota dels groguets classifica el Sevilla per a la Lliga de Campions. L'equip oficial Honda de MotoGP ha anunciat el fitxatge de Pol Espargaró de cara a la temporada 2021 i 2022. De retruc, Àlex Márquez amplia contracte per 2 temporades, per al 2021 passarà al segon equip de la marca japonesa. I el Betis ha presentat Manuel Pellegrini com a nou tècnic per a les properes 3 temporades. A segona, aquest dilluns, s'ha acabat la jornada 40 amb aquests resultats. Almeria 3, Rayo Vallecano 2, Sporting 2, Màlaga 1, Alcorcón 0, Tenerife 0 i ells 2, Albacete 0.
Fins aquí les notícies.
Yeah. És estiu. Escolta i cant.
Confinats i de nit.
Adolescents i cant.
Deixa el mòbil i para la pantalla.
El programa jove de Catalunya Ràdio.
Només has d'escoltar.
Bona nit del darrer dilluns de programa. Avui no farem comiats, que tots just som al principi de la fi, però a poc i gradualment incorporarem la nostàlgia d'allò que encara no s'ha acabat en aquestes introduccions. Tot i això, tenim la certesa que d'una manera o altra rebrotarem i d'aquí 4 dies, quan menys ens ho esperem, tornarem a parlar-vos des de casa, la ràdio o des d'on ens ho deixin fer. Escoltem Charango. Comença Adolescents i Cat.
Cada vers una bala, a cada vals hem trobat les paraules que s'han tornat camí, que han omplert aquest passatge. Passatgers i equipatge, vam salpar amb un desig de fugida, i a cada port la nit ens ha anat canviant la vida. Guardarem cada albada com un tresor, cada vall, cada plaça, cada cançó, l'alegria del viatge, els nous amics, també els malsons. És hora de tornar a casa pels infinits camins del món. Ens seguirem trobant, potser un altre nom.
Joan, bona nit.
Bona nit, Roger.
Per què em parles així?
Com estàs? Perquè sí, perquè és un cant històric.
Sí,
ja,
certament.
Bona nit!
M'imagino la selectivitat d'aquí 45 anys. Com se saludaven els presos polítics des de fora a les presons?
Com saludaven?
Dir-ho en veu alta.
Qui va ser Joan? Bona nit.
Exacte, exacte. Qui va ser, què va fer, context històric d'aquella època. Pum, 5 punts de la selectivitat.
Sí, sí, sí.
En fi.
I la font, que sigui, i la font, que sigui una fotografia d'en Quim Torra amb el paraigües i la barra de pa clavada.
Bé, és igual.
Contextualitza.
Sí. Marta, bona nit.
Bona nit. Com es nota que és l'última setmana, noies, i que al final les neurones no donen permís.
És que la temporada és llarga i es nota, el desgast final.
Costa. Alberga horrores.
Sí, sí, sí. Però escolta, no ens podem queixar, la Mònica. La Mònica porta de les 6 del matí a les 12, des del mateix dia que nosaltres. Jo no la sento tan cansada, eh?
La Mònica no és humana. Clar. Llenço teoria i obro debat.
És un cíborg. Segur que té algun implant que fa que pugui treballar tant.
Bru Esteve, bona nit.
Bona nit. Us veig a poc, eh? Avui us veig una mica arrossegant-vos.
Estem al ralentí.
Però no passa res.
Estem al ralentí.
Anem lents perquè anem lluny, nois.
Oh, preciosa frase.
És important.
Me la vaig apuntar a una llibreta que em vaig comprar l'altre dia I quan
sí,
la vaig anar a pagar...
Me l'he inventada jo, Roger.
18 euros d'una llibreta.
Roger, però què et fa la llibreta?
No ho sé.
Oh, wow.
La vaig obrir, diguem 18 euros, i ja ho tindré tot escrit a dins, i estava buida. Vinga, noies, coses que us han cridat l'atenció aquestes últimes hores, que voleu comentar abans d'anar a dormir. Marta...
Doncs jo us voldria explicar una notícia d'aquestes que fan com una mica de país petit, però que ens fa tanta il·lusió que vagin sortint de tant en tant. El món.cat titula Cameron Díaz treu un vi fet amb raïm català. Com
home,
diuen els
ja
nostres
està,
amics,
ja
Charango,
està, ja
des de Catalunya, el món
ai,
sencer.
Ai, sí, per favor.
Suposo que coneixeu Cameron Díaz, no cal presentacions. Sí. Actriu mitiquíssima de finals dels 90 i principis dels 2000, Algo passa con Mary, Els àngels de Charlie, en fi, mit eròtic i gran actriu també on te les hi hagi. Doncs ella ha creat un projecte vinícola amb una amiga amb la intenció de produir vins orgànics respectuosos amb el medi ambient i aquestes mm-hmm. coses, i el primer vi que han tret és blanc i del Penedès, amb raïm fermentat, sense químics ni pesticides. Així que, novament, el món ens mira una mica, a part és un producte que sembla que podem treure en pit, però per mi aquesta notícia no està a l'alçada d'una que encara em va trencar més el cervell, que és quan Viggo Mortensen es va fer soci d'Òmnium Cultural. No sé si ho recordeu, però...
I Marta es va dir que havia estat el soci 100.000 d'Òmnium, perquè va coincidir aquell parell de dies. Saps quan van fer que Franco morís el 20 de novembre perquè anés en Primo de Rivera? Doncs es va fer el mateix amb el soci 100.000 d'Òmnium i van fer que fos Viggo Mortensen.
És que segur que van fer fora algú perquè Viggo Mortensen fos el 100.000.
Exacte.
Números rodons. Exacte.
Bru, què és el que t'ha sorprès a tu?
Val, abans de res, us vull dir una cosa que em va passar l'altre dia, i és que, no sé si es pot dir això a la ràdio, per tant direm que és presumptament, em van trucar del Centro de Investigaciones Sociológicas, aquests que fan enquestes.
Home!
Per el govern, bueno, per l'Estat,
sí?
Doncs em van trucar a mi. Jo pensava que no es feia això, pensava que era tot una mentida que s'ho feien en aquell moment, i es veu que em van preguntar moltes coses, entre les quals... De l'1 al 10,
sí?
100-0, molt poc, ai, 101, molt poc feliç, i 10, molt feliç,
sí?
On et situes?
Et va demanar jo, això?
Perdoni, senyora, t'ho prometo, t'ho prometo. Jo ara no sé què dir-li, companya.
No sabe usted con quién está, era en castellà o en català?
Era en castellano, tot i que jo vaig allargar el català tant com podia. Tipo, ¿cuántos años tiene? Jo, 21 anys, d'on és? Barcelona, saps? I per tant ho vaig allargar. Crec que no donaré la meva notícia
català...
d'avui perquè això em va sorprendre molt.
Aquell català que és un català que podria ser castellà també i jugues amb
exacte,
aquesta ambigüitat, bro.
El català de Barcelona, el català d'aquí feia una mica Barcelona, saps? Que no saps ben bé
com estàs? Ben.
Bé,
ben. Va, prou.
Doncs prou. Ho vaig anar allargant i res. I de debò que em va sorprendre molt aquesta pregunta. Vull dir, les altres, de més personals, de coses que dic, merda, m'està tirant la canya, era una mica... Clar, quina classe social consideres que estàs? L'eix social esquerra-dreta d'allò? Coses de Tinder? Però quan feliç ets, em va descol·locar del tot.
Les merdes d'en Joan... amb en Joan
Griver. A veure, deixa de batallar, deixa d'anar tocant el micro, que es va sentint els pums, i explica'ns les teves merdes, Joan.
No. Simplement que aquell dia passa any en
doncs mira,
i aquí hem arribat.
Aquí l'has clavat.
I aquí hem arribat.
Sí, noi.
Però des de quan, no? Des de quan, podríem preguntar-nos. Us pregunto vosaltres, des de quan?
Des de quan què?
Vols que et fem la secció,
quan?
Joan?
Des de quan estem aquí?
Aquí a on? Al món? Des de què?
Setembre.
A Catalunya.
Els catalans o
no,
nosaltres?
Estic...
És que clar, és que no...
Els primers homínids, quan m'arriben? Des de quan tenim data? Estic anant allà.
Preguntes
estic
concretes,
arribant. Vale, més o menys. Sí, jo dic sí. Mig milió d'anys.
Jo és que no en tinc ni idea i crec que m'equivocaré.
Molt bé. Roger Carandell, fa 400, sigui el homínid, que no era Homo sapiens, més antic trobat a Catalunya,
sí?
És de fa 450.000 anys. A una cova, de l'Aragó, a Taltalull. Ara el tinc jo aquí, tinc aquí el seu crani. L'estic tocant, per això estic parlant del tema. No. I vull dir, i sabeu quan van arribar els primers Homo sapiens, els nostres primers germans,
no?
A Catalunya, des de quan tenim dates?
Quan?
Des de quan, Roger, va? Que tens un...
200.000.
Has dit mig... No, bro, ho estàs fent
no.
Molt.
No,
fa 40.000 anys que tenim el primer Homo sapiens.
Fa poc, eh?
Fa poc.
Fa poc.
40.000 anys. I l'únic que fèiem era agafar dues roques i fer eines.
Bueno, i què fem ara, foc? Joan? Què fem? Què fem ara? Si tu tires ganivets per casa, imagina't.
Ara això ja no ho sabem fer.
Sí, però penseu que van passar 35.000 anys fins que van començar a utilitzar els animals per ajudar-nos amb les nostres tasques domèstiques, com els gossos, per exemple, que llavors s'utilitzaven per caçar. I llavors algú va dir, ei, què tal si en comptes d'alimentar el gos perquè ens ajudi a caçar, alimentem a la vaca i ens la mengem. Ah. I això va passar 35.000 anys. I ara nosaltres, en 4 mesos, ens hem reinventat. No, és que és fort.
Tinc la sensació que en Joan està llegint literalment el llibre de Sapiens.
No, estic llegint literalment un guió d'una cosa que estic fent amb el Museu d'Història de Catalunya, però m'ha semblat molt adient, no? Per l'última setmana, contextualitzar la història de la humanitat una mica, concretament a Catalunya.
Estàs comparant, diguéssim.
I veure com de ràpid evolucionem en poc temps. Ara, de cop, ens hem de reinventar cada cop més ràpid.
Però aquest guió està comparant, diguéssim.
Jo amb els guions
com ens hem adaptat amb tot el Covid i el confinament amb l'aparició de l'Homo sapiens a Catalunya. Vull dir, no sé si...
Sí.
És un punt exagerat,
sí,
però...
Ben fet, Joan.
Bé.
Estic amb tu, Joan.
Bé.
Canvi de paradigma.
No, podem parlar del el foc.
Què passa amb el foc?
Vol parlar del foc. No, que el foc va ser l'hora.
No cal parlar del foc. Demà parlem del foc, si vols, Joan.
Si voleu, demà parlem. I tant.
Va, demà ens parles de com va arribar el foc a Catalunya.
Jo crec que hi ha gent que ja s'ha posat l'alarma del programa de demà per sentir parlar del foc, Joan.
I demà, el foc. A Catalunya Ràdio.
Per favor.
Adolescents i Cat, la ràdio nocturna que ens mereixem a Catalunya.
Uf, candent.
Hòstia, m'ha agradat. Això és Catalunya Ràdio, és la ràdio pública d'aquest país, una ràdio de servei, i per això aprofitem aquest espai per donar-vos veu a tots aquells que ens feu arribar missatges a través de l'Instagram i el Twitter del programa.
Soc aquí, eh?
Ah, no?
És que deixo respirar de tant en tant aquesta
preciosa,
música tan fantàstica.
Preciosa.
És preciosíssima. Comencem ronda de missatges
també,
amb
Marta.
Aquest... No té sentit, Bru, però imagino que era un piropo. Moltes gràcies. L'Òscar, des de Tossa de Mar, ens escriu el següent. L'altre dia amb els col·legues vam passar el dia a la platja. Mm-hmm. Tornant de dinar a un dels xiringos, vaig estirar-me a fer la migdiada, però em vaig despertar superagobiat i amb una calor espantosa. Sabeu per què? Perquè m'havia dormit amb la maleïda mascareta. Uf. I a sobre se m'ha quedat la marca...
No!
Se m'ha quedat la marca del moreno, diu l'Òscar. Mitja cara com un tomàquet, mitja blanca. En fi, sóc el fill obedient que l'Alba Vergés voldria tenir.
Pobre noi,
és que ens
Òscar.
Portarà tantes desgràcies la mascareta.
No, home,
ens portarà més desgràcies la mascareta que el Covid.
Que no, que ens evita moltes desgràcies. No. A part, la part positiva és que com que la mascareta és obligatòria tot el dia, tampoc se li veurà aquest canvi. No?
Però a la platja no és obligatòria, i això ho hem de valorar de l'Òscar, que fins i tot se la posen a la sorra. És a dir, tu arribes a la sorra i ja te la pots treure, com si la sorra no hi hagués virus, saps? Doncs l'Òscar va fer molt bé i va dir, val més prevenir que curar, m'adormiré amb mascareta i estiré amb el moreno mascareta tot l'estiu per a la salut de tota aquesta gent que és a la platja amb mi.
Solidaritat.
També és veritat que potser els seus amics no li volien bé. El podrien haver avisat, no. Però en fi, això ja és un altre tema.
Ja fa gràcia, també, el moreno mascareta.
Vinga, i ens arriba ara mateix un missatge d'una tal Lluïsa, ens l'envia des del Moianès, i ens saluda dient, bona nit, fantàstics. Volia compartir amb vosaltres la meva tristesa, punts suspensius.
Ai, pobre, davant.
Atenció. Se viene drama, eh? El meu fill de 19 anys ho ha deixat amb la xicota de tota la vida, la Berta.
Bueno, de tota la vida, de tota la vida.
Clar, imagino que des que eren petits. La Berta, una noia encantadora que coneixíem des que va néixer. I no sé gaire bé com haig de procedir. Jo no vull deixar de portar-m'hi. Fèiem un munt d'activitats plegades. Anàvem de compres, sortíem a fer cafès, xerràvem per WhatsApp... Creieu que les relacions ex-joves, ex-sogres funcionen? Una abraçada per tots.
Jo crec que si connectava amb el teu fill al llit també podrà fer-ho amb tu. Vull dir que pa'lante, no? Vull dir que... Aquell dia passa any empeny. I la cosa es anà fent. Què?
Home, què vol dir que si connectava amb el teu fill al llit amb tu també? No entenc la correlació.
És que potser no connectaven i per això ho han deixat, eh? També s'ha de saber.
Clar, pues clar, aleshores no ho sé. Jo crec que cordialitat davant de tot, però tampoc ens flipem, eh? Vull dir que si havia arribat a la teva vida era pel teu fill, no per tu.
I que depèn de la relació entre els fills. Si ara són amics, podeu seguir-vos veient. Si ho porten malament, fes l'esforç de no acostar-te tant en aquesta noia. No? Ja està.
Nois, a veure, parlant de relacions, jo crec que és moment de donar la benvinguda a l'Andrea, amb aquest consultori que ens està fent aquests últims dies, que estem aprenent moltes coses, i avui ens porta una reflexió que és molt important i amb la qual jo penso prendre punts amb la nova llibreta aquesta que m'he comprat, que m'ha valgut 18 euros. Vaig agafar un boli, llavors també, d'aquesta llibreria per poder escriure la llibreta, i valia 15 euros. Vull dir que no sé si...
Com està aquell boli? On està aquell boli, Roger?
Una pluma d'or.
Vam prendre perruca.
Que és una pluma Montblanc.
No, és ni pluma, és boli normal. Però vull dir que amb la broma vaig pagar 30 i pico d'euros. No el trobo.
Roger, on està aquell boli?
No el trobo el boli. Anem a escoltar l'Andrea, sisplau, amb el consultori.
L'ha perdut.
El consultori.
Hola a totes. Res, doncs bon vespre una vegada més. Avui us venia a plantejar una situació. Després jo dir-vos què em pensava. No sé, doncs us volia plantejar, us imagineu la típica situació, no, de, pues, us heu estat dient amb algú, us heu conegut, us heu anat trobant, i pues, jo què sé, pues, és que ja esteu molt a gust i teniu ganes de seguir fent coses plegades i us enteneu, i pues, ja com a poc, no, pues, obertament reconeixeu que sou parella, que això sempre mola molt, no? Que no t'hagis d'amagar i puguis viure obertament i guai, pues, dir que tens nòvio, que guai, no? I, bueno, pues, comences a fer coses amb aquesta persona, el que dèiem, no? A vegades es comet ràpid l'error d'estar molt només amb aquesta persona i... Però, bueno, tot i així, pues, jo què sé, pues, mola fer patinatge i t'esforces per seguir anant a patinatge i tal, i us veieu després. I, bueno, la cosa és molt guai, l'amor és superbé, us enteneu molt, però, bueno, comença a ser com molt intensa, no? Perquè aquesta persona, pues, en el fons està molt a sobre. I vol que us vegueu molt i totes les tardes insisteix en què quedeu o esteu, del rato us parla i et diu coses del rotllo, buah, és que ets l'única persona que m'entens, i també viceversa, del rotllo, és que ningú t'entendrà o ningú t'estimarà com t'estimo jo, i et diu coses tan romàntiques com que et truca tant i et truca molt perquè és que necessita sentir la teva veu, no? I t'escriu molt perquè, clar, és que t'estima moltíssim. Llavors, bueno, res, pues, això en el fons, no? Pintat així, què us sembla aquesta situació? És la típica, no? L'amor és això, és estar superenganxada l'una amb l'altra, és sentir-se, uau, superdesitjada, supervalorada tota l'estona, que t'estiguin a sobre. És això?
El consultori.
Crec que aquest és un exemple de com a vegades l'amor romàntic el que fa és disfressar les coses, no? Perquè algú que et digui, ah, ningú t'estimarà com jo, doncs no sé si és desitjable, perquè el guai és que molta gent sigui capaç d'estimar-te de moltes maneres, però no només això, no? Algú que et digui, guai, és que et truco tantes vegades perquè, bueno, és que necessito sentir la teva veu i necessito veure't, i això és algú que, pues, que t'està donant poc espai i que potser s'està tornant una relació una mica dependent, no? I sobretot que si hi hagués algú, no? Pues anem a posar per cas, imagineu-vos, pues, la teva mare que et truca una vegada i una altra, no? I et truca i et torna a trucar, pues, jo què sé, arribaria un punt que diries, ui, que pesada, no? I en el fons què ens acabaria suggerint? Ens acabaria semblant que aquesta persona, que la nostra mare, que és la persona que segurament ens estima més en aquest món, si ens està trucant tant, perquè ho està fent, doncs per controlar-nos, no? Llavors, en el fons aquí veiem com és un exemple de que l'amor romàntic a vegades el que fa és disfressar coses que són tòxiques, que són negatives, com la dependència, com el control, pues d'amor. Li posa un llacet perquè li posa la coletilla de, oi, és que necessito sentir la teva veu, quan en veritat, en el fons, no? És ve d'un control, ve de la necessitat de saber que aquesta persona la tindré allà, està en tot moment, que està disponible. Bueno, doncs en teoria, quan construïm relacions, hauríem de tenir models, doncs, algo més sans, no? En el que cadascuna de les persones que formen la parella o la relació que sigui, té llibertat, té independència, confiem com perquè l'altre pugui desenvolupar la seva vida independentment de si ens veiem un cop a la setmana o si ens hi veiem més, però que és important que tinguem espai. Sovint aquests temes, que hi ha un altre tema, és el del gelos, ja en parlarem, però en el fons el que mostra el control, la dependència, són inseguretats i no hem d'aguantar les inseguretats de l'altra persona, no hem d'aguantar el control de ningú ni els gelos. Llavors, bueno, doncs quan es donin aquestes coses, crec que és important que ens sonin una mica les alarmes i dir, ui, com que no? És el que dèiem, si em molestaria que la meva mare em truqués tantíssimes vegades, també m'hauria de molestar que tenir una persona que vol estar tan pendent. És important tenir espais per, pues això, pues per projectes propis, per les amistats, i si ens trobem això, pues, re, pues comunicació i també veure que potser no és el model de relació més idíl·lic. La dependència mai ho és, ni cap a col·legues, ni cap a relacions de cap tipus. Pues res, que parlem en un altre moment. Que tingueu un bon vespre.
Al consultori. Coses d'en Bru. Amb en Bru Esteve. Never meant to make her cry.
Now I'm seeing tears in her eyes. Ei, bona nit, perdó, m'havia oblidat que em tocava.
Bona nit, bro, com
sort
estàs?
Diu el meu nom.
Ei, bro, bona nit, bona
Mira,
nit.
Us vull demanar, Roger, tu el primer que ets el més gran, ets gaire de canviar-te de casa? O sigui, et mous de pis o de casa gaire sovint?
Sí, bastant.
I per què creus que ho fas?
Uau, és una bona pregunta, perquè crec que m'agobio gaire temps en el mateix lloc. I vaig canviant, i arribo allà i estic com una mica... Mira, una cosa nova, guai.
És que jo estic amb tu i conec molta gent que ens titlla de bojos a casa meva, perquè jo, als meus 21 anys, he estat a 7 cases, pisos diferents. Veus? És massa. Mm-hmm. Vull dir, ho admeto, que és moltíssim, però és que en aquesta casa d'ara hi porto la friolera de 5 anys, i per això, doncs, suposo que és per això que he decidit que aquest setembre em toca emancipar-me, sí, val? Jo marxo de casa per aquest motiu. Jo, en aquest proper lloc on viuré, serà el primer on ja no portaré coses que m'han acompanyat gairebé tota la vida, que he anat carregant d'una casa a l'altra, saps? Que vosaltres teníeu en un sol lloc, i jo ho anava portant trasllat a trasllat, roba que ja em va petita, no sé, algun joc de taula en desús, perquè clar, com que viuré sol no cal portar-lo, i probablement el meu nino de peluix, exacte, anava a dir això, el meu nino de peluix de quan era petit, que va ser la meva primera paraula, de tete, i que encara el tinc al costat del llit, tot i que no m'hi abraci. Ja us ho dic, em sap greu, l'únic que hi ha també una cosa que em fa molta il·lusió de deixar de tenir, i és que a casa fa anys que tenim una mena de decoració que no ens atrevim a llançar, vale? Uh-huh. Resulta que fa un temps, per coses de la feina, a la meva mare li van fer una figura de cartró a la mida real, i llavors tenim per casa un cartró d'aquest dur de 1,65 m amb els braços creuats de la meva mare, que no para de fotre'ns en surts.
Una mare
tu de cop arribes a la nit i trobes uns braços creuats i dius, mare, perdona, no he estat bevent, i és un cartró. Llavors, el pitjor de tot és que no el pots...
Joan, calla.
No el pots arraconar, val? No el pots amagar del tot, perquè imagina't trobar-te-lo on menys te l'esperes, que t'agafa un atac de cor. Per tant, l'has de tenir en un lloc que no sigui molt de pas per no veure'l sempre, però que no estigui darrere un armari, cada cop mous l'armari i et mors a l'acte. Llavors està darrere d'una cortina que a vegades el veus pels reflex del mirall i t'agafa el petit infart aquest. Llavors direu, per què no el llanceu? I jo respondré, doncs, per poc supersticiós que siguis, la imatge del cartró de la teva mare al contenidor fa bastant
mal auguri.
Val? I per això, per aquest motiu sobretot, estic contentíssim de marxar de casa, de deixar-ho enrere i de viure en una casa lliure de peluixos, joguines i cartrons.
En fi, noies, ho deixem aquí. Bru Esteve, bona nit.
Que vagi bé.
Marta, bona nit.
Bona nit, guapos.
Joan, bona nit.
Bona nit.
Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un cuarto.